Benvinguts un dia més a la cuina del cap de setmana a Ràdio 4.
Artiteca, que bo!
Hola, què tal, cuiners i cuineres del cap de setmana? Benvinguts a l'Artiteca. La realitat del sector de l'alimentació passa sovint per fer una ullada a les xifres. Són les que ens donen la base per construir teoria i discurs. Gràcies a elles fem balanç de períodes de temps i les interpretem fent comparatives. Hi ha qui simplement se les mira i allà es queden, però també hi ha gent que a través de les dades planifica i construeix empresa i també país. L'anàlisi i interpretació pot ser encertat o erroni, però el que està clar és que si et fies de la font poden arribar a ser prou aclaridores. Aquesta setmana el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha donat a conèixer les dades de l'Observatori de l'Alimentació i l'Agricultura Ecològica i les estadístiques de la producció a Catalunya, que fan una retrospectiva del període 2000 a 2013. I les conclusions són força positives i esperançadores. La dada de 112.000 hectàrees conreant en ecològic i de 2.400 empreses inscrites al CCPAE diuen molt. El sector a Catalunya va facturar un 14% més l'any 2012 i gairebé totes les activitats industrials ecològiques catalanes representen un 10% i un 20% del total de l'estat espanyol. D'altra banda, i també aquesta setmana, es presentaven les xifres de nous establiments amb el segell Slow Food Kilòmetre Zero. I la xifra de 16 nous restaurants suposa un increment de gairebé el 100%. Establiments que han aconseguit una placa que garantitza el quilòmetre zero i ecològic i que va unit a les xifres del sector primari ecològic que mencionàvem a l'inici. Aquestes xifres ens serviran avui de fil conductor per parlar amb un dels responsables de l'estructura de quilòmetre zero a Catalunya, en Jordi Gómez, coordinador de Slow Food a Catalunya Central i propietari i cuiner de Cal Blasi a Berga.
Cada setmana un capítol, un espai per cuinar el verb a foc lent. Uns moments esperem suculents i suggerents amb nosaltres de l'art i de la teca. Tanquem la carta i comencem.
L'inigualable plaer d'un bon àpat.
No sé si las féculas son lo más adecuado para mi aerofagia.
Sí, sí lo son.
Artiteca, en companyia d'Andreu Vinyes i Isma Prados.
Què tal, Isma? Passarem uns grans
molt bon
moments,
dia,
no?
Sí, senyor. Després d'aquesta presentació del conseller que vam veure també i del Dani,
sí.
Perdó, del Dani Valls del CCPAE i del director general que estava també al càrrec de l'Observatori del CCPAE, ostres, em va semblar que era prou esperançador, no? El fet de que hi haguessin tantes empreses i hi hagués tal volum de creixement rere any des del 2010, no?
2.400 empreses, diu ràpid, eh?
Sí.
I també tenint en compte... 2.400.
Va ser molt ràpid.
I 112.000 hectàrees, què tal?
112.000.
Doncs el vi i l'oli és el principal sector de creixement,
sí.
Amb un increment del 20% respecte a l'any anterior, en quant a elaboració un 12% respecte a l'any anterior. Per tant, les xifres parlen per si soles i, de fet, el conseller ho va deixar clar. És dels sectors que en aquests moments, en època de crisi, està creixent i és una dada que ja constatàvem i que més o menys imaginàvem, però que amb xifres a sobre la mà ho demostren encara més.
I no només això, no? Que també hi ha una inèrcia, diguéssim, un paral·lelisme entre la facturació que hi ha, la diferència d'activitats, diguéssim, per emplaçament geogràfic, no? Així s'ha constatat que les empreses de distribució i les empreses d'elaboració, sobretot, són a l'emplaçament territorial de Barcelona, mentre que la gran producció agrícola és a Lleida i que, mentre moltes vegades estem veient també com la ramaderia és absolutament decisiva en el sector a les comarques de Girona, no? Amb l'horta i amb l'agricultura, sobretot a Tarragona, també com a protagonistes. Per tant, una cosa que ha destacat el president del CCPA, el Dani Valls, i que estava molt interessant era veure que dintre del sector que és elaborador de matèries primeres i que va des dels folratges o des del menjar per animals fins directament les últimes propostes de cinquena gamma que puguem trobar,
és
molt divers, és a dir, que no falta cap dels sectors productors per tancar la traçabilitat de tots aquests productes al llarg de la temporada i en tot el segment industrial fins a arribar al d'allò, no? I a sobre, una altra cosa que m'ha agradat molt també és veure que gairebé el 47% del producte que es produeix a Catalunya es consumeix a Catalunya, no? Amb la qual cosa som en el primer lloc dins de l'estat espanyol a nivell de productors i, a més també també de consumidors.
De consumidors.
Són dades que em semblen prou esperançadores.
També s'ha destacat, que es destacava a través d'aquesta roda de premsa, que el 2014 finalitza el pla d'actuació que havia començat el 2012 i que a partir del 2015 es posarà en marxa un nou pla d'actuació sobre per la dinamització del producte ecològic, que anirà en base a la nova normativa europea que s'ha d'aprovar durant... Sembla que és a finals d'aquest mes.
Correcte, no, està aprovada, la rebem a final d'aquest mes. Estava pendent de les últimes revisions i tal, i a partir d'aquí, doncs, m'ha agradat molt també l'actitud dels tres departaments, és a dir, del que és el paraigües de tot plegat, òbviament, de la conselleria, però també del CCPAE i de l'Observatori, de cara a compartir de que realment aquestes informacions no són per construir un ideari intern a nivell d'administració, sinó que són al servei i a l'abast de tots els empresaris per poder construir directament aquests plans de futur, no? Per tant, francament, vull dir, una estona amb la que sembla que tothom tenia el cap molt ben posat al damunt de les esquenes.
Dades que serveixen per processar també el que dèiem, a partir d'aquí cadascú ha d'interpretar les dades per poder guiar una miqueta per on sortir en aquests moments, per on focalitzar el seu objectiu.
Sí.
Reptes també del reforçament del sector, que en aquest sentit el conseller ho reflectia i s'esforçava en recordar-ho. També el reforç dels canals de comercialització i, per altra banda, promocionar el consum i la divulgació.
Correcte. I així nos luce el pelo, oi?
I com que ja ho dèiem a l'inici de l'Artiteca, que una cosa porta a l'altra i parlar de bon producte significa també parlar de bona manera de servir-lo, avui el protagonista també serà el segell Slow Food Kilòmetre Zero, que és una mica la manifestació de que el sector funciona prou bé i que va en alça en aquest sentit, un 100% d'increment respecte a l'any anterior, respecte als restaurants que l'any anterior aconseguien la placa de Kilòmetre Zero, doncs ja vol dir alguna cosa. En total, 46 són els restaurants que estan inclosos dintre del segell Slow Food. Doncs què hem de dir? L'enfocament de Slow Food sobre la producció agroalimentària i la gastronomia parteix precisament del concepte de qualitat alimentària. Segons aquesta organització, també la qualitat alimentària es pot definir sobre la base, sobretot, de tres conceptes, que són el de bo, net i just, que són simplement són tres, bàsicament. Si es compleixen aquests tres, no? I a partir d'aquí una ramificació.
I mira que són fàcils, monosíl·labs i tal, no hi ha manera.
Repetim-los, bo, net, just. Tenim amb nosaltres avui per parlar del tema i explicar-nos una miqueta com va anar aquesta setmana, a més amb la presència d'una figura il·lustre del moviment Slow Food, com és el seu president, en Carlo Pedrini. No sé, Jordi Gómez, com ho vas viure tu? Benvingut a l'Artiteca.
Hola, ben trobat. Bé, va estar molt bé. En Pedrini és una bèstia amb aquests temes de parlar amb la gent i de té un magnetisme molt especial. Jo era la primera vegada que el veia, però realment entens com aquest home pot haver portat aquest moviment, no? Perquè són això, bèsties mediàtiques, bèsties que atreuen a la gent només pel seu caràcter, pel seu carisma, no? Pel seu pes.
Per la seva passió, no?
Sí, i el transmet, el sap transmetre.
Es va viure l'entrega d'aquestes plaques. Què implica tenir una placa de Kilòmetre Zero a la porta del teu restaurant?
Si no ets la plaça d'Espanya a Madrid, cuidado.
És que és molt fàcil.
Hem de puntualitzar perquè, saps, llavors tot porta tot.
Bé, hi ha unes normes, unes normes que ens fem nosaltres, els mateixos restaurants, ens reunim i decidim aquestes normes. Es comença des d'un punt, l'important és que tinguis una filosofia, que tinguis la manera de veure com els altres, que tinguis una manera de veure la cuina i el producte, i que tinguis aquesta filosofia ja. Llavors, aquestes normes que es posen, ja dic, les posem entre tots, i són unes normes que cada any es van canviant. Anem cap a...
Exigir més.
I també anem amb productes que no podem gastar. No podem gastar, però no és perquè ens ho inventem nosaltres, val? És perquè ens fiem bastant de Greenpeace amb les seves llistes vermelles i verdes.
Sí.
I, per exemple, enguany no es pot tindre ni tonyina ni salmó, perquè estan en perill d'extinció i això està prohibit a tota la carta. No, perquè nosaltres només demanem uns plats, i uns plats que han de complir estrictament això, com perquè ja pugui ser-hi. No? Però ja et dic, l'important és tindre una filosofia, estar d'acord amb la filosofia de Slow Food, que com bé has dit és bo, net i just, i proximitat, que entra dins aquests allò. clar, són, està resumit amb això, però clar, és molt ampli.
És molt ampli.
És molt ampli,
no?
És molt ampli. La comprensió directament dels termes que falta per obtenir aquest... Perquè és bastant curiós, no? Perquè sempre d'alguna manera les etiquetes alimentàries han xocat amb això, perquè sembla que hi ha sempre un espai per la personalitat del xef abans de que per exercir, diguéssim, un tipus de cuina que pugui estar doncs, academitzat o recollit o que formi part d'un llibre d'estil, no? El que vull dir amb això és que... notàveu la necessitat de que fos des de Slow Food o fos des d'un altre col·lectiu hi hagués un distintiu per separar també els establiments d'hostaleria que realment són conseqüents amb una sèrie de principis, com explicaves, per separar-los d'una persona que fa aquí potser una cosa més, més estandarditzada o que, jo què sé, o que compra, doncs, per dir-ho d'alguna manera, el marisc del sud-est asiàtic, no? Per dir-ho d'alguna manera. Vosaltres trobàveu que això era una necessitat, indiferentment de que el segell fos una o una altra, que calia separar els establiments que realment compleixen doncs, amb una manera de fer d'aquí, no? De l'entorn immediat, de conèixer el productor, de mirar de, jo què sé, de quadrar les produccions directament amb ells, de viure de la mà de l'entorn directament... Com això ha estat important a l'hora de decidir també o no?
Bueno, ens havíem de separar, jo sí que crec que ens havíem de separar de la gent que s'ha comprant pues, jo marisc de no sé on, sense mirar ni les condicions que estan mariscant la gent que porta aquest marisc, sense mirar les condicions de la gent ni la condició del producte. És aquesta distinció la que ens fa anar cap a una societat sigui més justa, sigui més bona i sigui més neta, no?
I trobeu que la gent que va al restaurant que està acreditat amb aquest segell d'alguna manera ho fa per l'acreditació per se o prèviament coneix més aviat l'establiment, sap de les seves maneres de fer i finalment troba que és un complement que garanteix això que ja suposava?
Jo crec que la gent ja va per al restaurant, no va per aquest segell, o almenys fins ara no ha sigut així. En poques ocasions ve algú perquè tens aquest segell, no? El que passa quan entren tu intentes embolcallar aquesta persona amb aquest criteri, no?
Clar.
Tiene el criteri de pesca sostenible, de sobirania alimentària, tots aquests criteris, i els intentes explicar, escolta, jo estic servint aquest cereal que és d'aquí al costat, de l'Espunyola o de... No sé on, que
del Pep, podríem dir.
Del Pep, sí, del Pep, que me l'ha portat aquest matí, no sé què, no sé quantos, o bé uns moreus que acabem d'estar recuperant aquest gra, aquest tipus de gra, prova'l, bé què et sembla, no sé què, però és el pagès mateix que me l'ha portat i que l'estem provant, no?
Clar.
Això és, a la gent li però agrada. No?
Vols dir que hi ha una evolució del segell i que al final el segell representarà estrictament això i que tothom potser ho identificarà més, no?
Jo crec que sí. També no és tan important la quantitat de gent que hi siguem, sinó...
mantenir el dogma.
Mantenir que tothom estigui d'acord amb això i que la gent que hi siguem pensem així, perquè no serveix de res que sigui publicitari, perquè a més gaire publicitari no ho és.
Clar.
Hi ha una gent que ho segueix assíduament, però no és que diguis, no és comparable a les 3 estrelles Michelin, ni molt menys.
Bueno, és una qüestió de temps i d'espai, bàsicament, no? Vull dir,
bueno, però no pretenem que siguem molts,
no, entenc,
pretenem
entenc.
Que la gent que hi siguin fidels, estiguin convençuts ells, no fidels, sí. Que ells sigui la seva filosofia, per tant, no hem de convèncer ningú.
I aquest llibre d'estil que em dius que heu decidit de manera, diguéssim, quasi assembleària, no?, entre els xefs.
Sí, assembleària.
Això està recollit? La gent s'hi pot connectar per veure realment quina és la base filosòfica que vosaltres compartiu com a comú denominador? O...
Nosaltres a tots els restaurants hi ha una carta o bé un escrit o bé a la carta o bé algun lloc del restaurant que explica què és, on ha entrat, perquè és un quilòmetre zero allò i no és una altra cosa. I llavors també hi ha una web que hi estan recollides això, i els restaurants i les notes de premsa i la filosofia. Està recollit tot en una web que nosaltres hem creat fa un any, que és de quilòmetre zero Slow Food.
Quilòmetre zero Slow Food?
Sí.
I és
punt net.cat. Qualsevol cas, si poses Slow Food, quilòmetre zero, al buscador o cercador corresponent apareix.
No, però si fos
la primera.
Si fos punt net ja ho tindríem una. Eh? Bon net just.
No, bona. En el teu cas, com vas entrar a formar part del moviment Slow Food? Com va anar la teva experiència concret?
Bueno, nosaltres estàvem ja convençuts, la meva companya, ve del món de naturopatia, de cuina vegetariana, de cuina macrobiòtica, no sé què. Per tant, era un pas ja donat quan ja estem aquí, no? Perquè, com ella diu bé, la macrobiòtica té molt a veure amb el quilòmetre zero. Uh-huh. La macrobiòtica ben entesa, no vol dir anar a menjar coses que venen del Japó, no? Sinó sí. Que la macrobiòtica diu que has de menjar el que tens al voltant, i estem parlant de salut, en aquest cas, has de menjar el que tens al costat, perquè precisament és al costat teu, perquè allà és on pot viure, i tu, com que vius allà, hauries de menjar.
Sí.
Per tant, tot això va ser relativament fàcil. Ja estàvem en la línia filosòfica, llavors es tractava de buscar els productors que ens poguessin servir per poder complir els termes que ens demanaven i elaborar els plats, no? I ara el primer any costa, perquè és una cosa així, és com has d'anar buscant cada vegada, no sé què, no sé quantos, també demanant molt, demanant als altres companys de quilòmetre zero, escolta, això com
ho
fas,
fet, tal,
això, qui t'ho porta, això com ho fas... I després ja surt, és més fàcil, ja surt sol, inclús la gent se t'acosta, els productors se t'acosten ja perquè saben que tu estàs en aquesta línia. No?
Perquè la feina de picapedrer d'anar a buscar els productors, la veu fer directament vosaltres o us van passar també un mailing de possibles productors o veu anar a picar portes a prop?
L'has de fer tu perquè com que és de proximitat, nosaltres hi ha un marge de 100 quilòmetres que es posa a la rodona, però clar, quan més petit sigui el marge, millor.
Sí.
Sense dir que tu... pots tindre un hort i agafar les coses de l'hort.
Clar, sí.
Però no és això, es tracta de que els productors, interrelacionar amb els productors. És molt important aquesta relació cuiner-productor perquè crea un
vincle.
Un vincle que quasi bé és potent, no?
És molt sagrat,
perquè poses el respecte i l'atenció a les mateixes coses.
Exacte. Sí.